Anem cap a Saragossa.
He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota.
Perquè des de dijous fins avui se celebra a Saragossa aquest segon congrés José Antonio Labordeta, que aquest any ha agafat com a eix central la transició, i nosaltres hi hem enviat el nostre company Guillem Cabra, que ahir, mentre aquí es proclamava la república, ell era de Monave, anant cap a Saragossa.
Cap a Saragossa, Guillem.
Guillem, bon dia.
Bon dia. Em va agafar l'AVE sense internet, sense ràdio.
Allà dalt, no et vas enterar de res.
Però de res,
ningú va cridar,
veritat,
ningú va emprenyar-se allà, va celebrar-ho, no. L'AVE no...
Hi havia una sensació molt estranya, perquè, clar, jo em mirava la gent i no sabia allò que, cap on pixaven, no?
Sí.
I, a més a més, era el vagón silencio. Va ser un silenci. No vaig saber ben bé quin moment es proclamava la república, perquè és que no passava res dins d'aquell vagó.
Coses que passen als...
I jo mossegant-me les ungles pensant què està passant a Catalunya.
En fi, anem al tema?
Anem-hi.
Va, perquè tu vas anar a Saragossa, feia 7 anys que José Antonio Labordeta va morir, no?
2010, sí, l'abuelo, que li deien els amics, que ell el recordaven. I aquí aquests amics, que van anar fins a Saragossa, es van reunir per recordar-lo amb la cançó i també per recuperar l'esperit aquest de la transició. Va ser en aquest segon congrés que porta el seu nom i que es va celebrar al Palau de l'Aljaferia, que ahir m'agradaria parar-me aquí.
Sí, parem.
Perquè vaig quedar meravellat d'aquell... Mira, us he de dir que no havia estat mai a Saragossa.
Castellàrab, no? Sí.
Però fabulós, eh?
Sí.
I a més, imponent, allà al mig. De fet, és on hi ha la seu de les Corts de Generals d'Aragó. I jo entenc que vulguin estar allà, perquè jo m'hi hauria quedat. Semblava que estiguéssim a la Mesquita de Còrdoba o a l'Alhambra de Granada, de veritat. Que si no hi heu estat, aneu a l'Aljaferia de Saragossa.
M'ho apunto, perquè aquest cap de setmana...
Va, com pleguem.
Animat. Molt bé, ens apuntem.
I res, vaig arribar allà, a l'Aljaferia, vaig acreditar-me, entrava dins aquest congrés Labordeta, i aquí em vaig trobar a la gran Marina Rossell.
Hombre.
Habrá un día en que todos a levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad.
Veremos una tierra que ponga libertad.
No aquí, mi
madre. És aquest l'esperit, clar. I ara, aquí ara, tu acabes de venir i hi ha aquest, el vent aquest que es diu el Cierzo, que seria com la tramuntana.
Que bufa molt fort.
Bufa molt fort. I la Labordeta deia que la gent està contenta quan ve el Cierzo, però cap d'uns dies diuen, ostres, que circera que hay, no? Que circera que hay, no?
Sí, sí, va ser així,
eh? El vent s'ho emporta tot.
El vent.
I quin vent, perquè va ser baixar de l'AVE i se m'emportava, però literalment,
sí,
eh?
Sí, clar, quan bufa el vent allà... Bueno, com a l'Empordà, també, que saben de què va la tramuntana, per exemple.
Doncs era aquest vent, el Cierzo.
I la Marina estava acompanyada?
La Marina estava acompanyada de la Paula Labordeta, que és la filla del cantautor i que també és l'organitzadora del congrés. I en aquell espai, al Palau de l'Aljaferia, em va explicar que allà va ser on l'any 2010, quan va morir Labordeta, van instal·lar-hi la capella ardent del cantautor. I asseguts en aquestes menes de voltes àrabs, vam pensar, o vam intentar-ho, pensar què hauria fet Labordeta aquests dies.
Este es un lugar de Zaragoza muy especial. Como tú has dicho, la Aljafería es árabe, también hay un sitio donde están los reyes católicos. Aquí hay mucha unión, muchas historias, mucho que pensar y mucho que ver. Y aquí se despidió a Labordeta y pasaron 40.000 personas. Y no estaría mal que viéramos nuestro pasado, ¿no? Porque aquí lo vemos, realmente en lo puedes tocar el pasado, ¿no? Y el pasado no es una cosa ni otra. El pasado son muchas cosas, que es una unión.
Tu padre era un hombre fuerte, con unas convicciones muy arraigadas. ¿Qué crees que pensaría hoy tu padre viendo la situación política en Cataluña y en toda España?
Yo jamás voy a decir lo que pensaría mi padre, porque mi padre no está y solamente él podría decir lo que siente. Lo que yo sí creo es que estaría desolado y que mi padre siempre ha creído que con la palabra se hace el futuro, ¿no? Y creo que no ha habido diálogo ni ha habido palabras.
Diàleg, paraules, són una de les paraules, dels conceptes que van ressonar, també això de l'esperit de la transició. A la Paula li vaig voler demanar una cançó, ho vaig fer amb uns quants dels que vaig parlar, i en aquell moment vaig demanar-li una cançó que la transportés cap on estàvem. ¿Con qué canción nos podríamos quedar de José Antonio Labordeta?
Uy, pues no lo sé. Estando aquí en este lugar que a mí me abre las carnes, sería la albada de la ausencia, porque yo creo que ahora más que nunca nos hace falta gente como él.
Me despido de mi tierra y montañas y ríos
Mentre parlava amb la Paula Labordeta, la Marina continuava allà al costat i seguia la conversa. I la Marina fa allò que sempre intenta, no?
Sí, s'afegeix a la conversa.
Sí, afegir-s'hi i dir la seva. I la veia amb ganes, no?, de parlar com a cantautora. I ella parlava de la música i de les paraules.
La gent que cantem i fem cançons, utilitzem la paraula, els mots, les paraules. I sento que en aquest procés que ha durat tant temps a Catalunya la paraula no s'ha utilitzat, que s'ha utilitzat la judicialització, els tribunals, que no s'ha parlat, que no s'ha fet política. No s'ha fet política.
Es queixava d'això, que no s'havia fet política, de que faltaven paraules, i hi havia una altra cosa que, no, que m'agradaria que potser la podem parlar, o que en aquell, no, crec que en aquell moment de la transició també era molt important, que era la por. I li vaig preguntar a la Marina si tenia por i com ho estava vivint, i em deia això.
No, jo no tinc por. No tinc cap por, no em fa res por. Només em fa por, jo què sé, potser abans, un moment abans de morir, no ho sé. Però no tinc por. Jo el que tinc por és de l'austeritat que això pugui crear. Perquè l'esperit de la transició no era aquest. L'esperit de la transició era precisament la fraternitat. I tinc por que aquesta fraternitat es trenqui i vingui l'hostilitat. I que per comptes de la independència i la república hàgim proclamat l'hostilitat, perquè estem parlant en aquest moment i sento que possiblement, potser quan tornem a parlar, doncs tot el govern sencer de Catalunya estigui a la presó o estiguin tots inhabilitats, o a la vostra ràdio no, hi hagi unes persones diferents que facin entrevistes.
Déu-n'hi-do. Hi havia Marina Rossell, també hi havia Joan Manuel Serrat i Víctor Manuel, no?
Home, i tant. Van arribar més tard.
Anem a parlar amb Víctor Manuel, va.
Quantes il·lusiones lleva la ciudad.
Van arribar també molt de temps, amb marge de temps, com la Marina, o més justets?
No, la Marina va arribar amb una hora de temps. De fet, ja estava escoltant
la xerrada. La Marina li agrada sentir com...
Si va quedar a dormir després. Per tant, la Marina ho va fer amb calma. Víctor Manuel i Joan Manuel Sart van arribar...
Justets.
Sí, 10 minuts abans de començar, però vaig tenir temps de parlar amb ells i vam parlar de la República Catalana, de l'aplicació del 155...
Clar, és que Víctor Manuel, com està, com penses? Que fa molt
està
de temps que el
sentim. Està molt jove, i us ho he de dir, eh? Vam seure... Sí. Us ho dic de veritat.
Jo parlava més de sentiments. De...
No, però us ho dic de veritat. Sí, la sensació que em feia és, ostres, Víctor Manuel...
A la teva edat, no?
Gairebé, sí. Però em deia que estava en estat de xoc.
Para cualquiera que ame a Cataluña es un shock, ¿no? Yo, tantos años queriendo y conviviendo y tratando de acercarse y de entenderse, ¿no? Y es una mala noticia, una pésima noticia. Sobre todo, eso, más que el hecho puntual de la proclamación y todo eso, la división que uno siente que hay en estos momentos en Cataluña.
Ara ho parlàveu a la taula, no?, de si estem vivint una nova transició, de què és el que està passant a Catalunya, i jo vaig demanar-li, Víctor Manuel, també, si ell sentia que aquests moments actuals, aquesta situació d'estrès, de tensió, d'ara passa això, ara passa allò, era més o menys el que passava llavors a la transició.
Todos nos entendíamos muy bien, y a la primera, porque teníamos mucho miedo todos. Miedo al retorno, miedo al pasado que estaba muy cerca, pisándonos los talones, ¿no? Mientras que lo de ahora parece un problema, a mí me parece, personalmente, me parece un problema infinitamente más superficial, ¿no?, que lo que significó la transición, ¿no? Y no, en aquella época, de hecho, dos ponentes de la Constitución eran Soletura y Roca, y Miguel Roca, y entre ellos la elaboraron, ¿no?, evidentemente, entre ellos, y renunciando todos a cosas puntuales para poder hacer una Constitución que sirviese para lo que ha servido, para un montón de años, que este país, que siempre ha estado en guerras fratricidas y en fin, en cosas tumultuarias y golpes de Estado, pues de repente hay 40 años que no hay golpes de Estado, ¿no?
L'Aurora fa cares d'indignació, eh?
Sí. Bueno, em sembla que no en té res, eh? O sigui, les duele España, y les duele España tant com els hi fa mal a la dreta. O sigui, ella està parlant des d'un sentiment espanyol, i ja està, i això és el que jo crec que hem confós durant molt de temps, no? Que els antifranquistes es confonien amb que eren independentistes, i no, o sigui, els antifranquistes hi havia de tot, i ara que aquest home que va lluitar i va fer seva la transició lluitant contra el franquisme em digui que és molt grave perquè divide, doncs que recordi que ell també lluitava contra una societat dividida, o sigui que no només és l'independentisme el que divideix, divideixen moltes coses. I posar d'exemple Roca, Clar, és que Roca no era independentista, que ser català no vol dir ser independentista, i al contrari, oi?
Sobre la reforma de la Constitució...
Sí, ell també deia que ho veia, que calia... de fet, parlava una mica com s'alineava amb el PSOE, en aquest cas, amb aquesta reforma de debat constitucional que han proposat, i ell deia que sí, que calia fer una reforma de la Constitució.
Yo creo que sí, que hace ya mucho tiempo que hace falta un mejor encaje de este país dentro de la Constitución y unas nuevas reglas económicas que también tarda muchísimo en darse, ¿no? Pero yo aspiro a que este país siga siendo solidario y que quien más lo necesite pues tenga ayudas de los más ricos. En este caso estamos hablando de Madrid, de Cataluña y de Baleares, ¿no?
¿Els diners?
Sí, sí.
L'excusa de sempre, és que no, jo crec que no ha entès res, i bueno, pues recordi ell que era cantant, el Habla Pueblo Habla, no? Sí. Tu i jo som mañana, pues Habla Pueblo Habla i escucha, sobretot escucha.
Jo crec que si alguna cosa ha posat de manifest aquesta crisi, és algo que els historiadors ja tenim clar des de fa temps, i podríem posar molts exemples del segle passat, com és la transversalitat de l'espanyolisme, no? Quan veus un partit que es diu socialista, que en el discurs nacional té diferències només de matisos, i són generosos amb el dels matisos, amb la dreta més pura i dura quan es tracta del tema nacional, doncs això vol dir moltes coses, no? Gent que mai s'ha mobilitzat ni contra la ley Mordaza, ni per les retallades, ni etcètera, etcètera, no?
Ara, això els uneix, no?
Ara s'està mobilitzant, no?, per la Rojigualda, no? Llavors aquest és un eix vertebrador molt transversal i que ve de molt més lluny del que pot semblar.
Xavier.
Jo volia apuntar que aquí sortia de trascantó l'última intervenció d'en Víctor Manuel, que és el tema del País Basc, l'excepcionalitat fiscal de Navarra i el País Basc. Clar, no pot ser un discurs dient que tots són iguals quan aquí hi ha una excepcionalitat clara. Per tant, si tu mires la Constitució, clar, diuen tots són iguals, bueno, doncs si tots som iguals, escolta, apliquem els mateixos criteris de fiscalitat a
que
Catalunya...
Que s'ha aplicat al País Basc.
I ja està, i a Navarra...
I segurament no estaríem on som, o no
estaríem... Exacte.
Però també diu a la Constitució que
hi ha una excepció. Recordem també recordem que hi ha una clàusula, hi ha una disposició addicional transitòria que permet un referèndum per unir-se a Navarra amb el País Basc. I en canvi hi ha un article de la Constitució que... prohibeix la Federació de Comunitats Autònomes. Per tant, vull dir que quan es diu això, tot és igual, dius, home, aquí hi ha algunes coses que conviden a la reflexió.
Acabem les reflexions que deia Joan Manuel Serrat i ho acabem de comentar.
Sí, perquè aquest és l'últim que va parlar, era un dels més esperats i el que tothom va aplaudir amb més fervor.
Hombre,
era...
Guillem, com estàs?
Parlava una mica més lent i tot.
Sí, està gran, eh?
Si abans et deia que Víctor Manuel jo el trobava jove... El Serrat, amb 73 anys...
Però està jove d'esperit.
Això segur. I tenia ganes de parlar, Serrat. Joan Manuel Serrat, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Anímicament, si et refereixes a això, crec que tinc... El meu sentiment és un sentiment comú al que és bona part o la major part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que és... pensin el que pensin o pel damunt de qualsevol cosa, clar, no és un dia especialment feliç per moltes coses, per mi no és feliç pel que representa les mesures que s'han pres, i bé, amb la confiança de que hi hagi una mica de criteri perquè es pugui mantenir, defensar tot el que doncs Catalunya ha guanyat amb molts anys de lluita. I em preocupa molt, no tant l'aplicació d'un article de la Constitució, sinó com s'aplicarà això i què pot representar.
Hi ha un espanyol que quiere...
Em va parlar, Serrat, d'aquests espanyols i de les dues Espanyes, d'aquell quadre de Goya, no?, d'aquells dos nens picant-se, doncs parlava de les dues Espanyes.
Encara continuem amb aquella Espanya de Machado entre l'Espanya que muere i l'Espanya que bosteza?
També. També, sí. Bé, però no tota. És a dir, evidentment, hi ha una part. Jo l'he vist, l'he sentit avui, aquesta, al Senat. He sentit una part d'aquesta Espanya. Però Déu-n'hi-do també el que tenim a casa.
I l'esperit de la transició que va anar sortint durant tota la conversa, també la xerrada després, i que el Serrat també em parlava que no és un fantasma, l'esperit de la transició, és una altra cosa.
La transició ha estat molt denostat, S'han sentit barbaritats aquests últims temps d'una cosa que va representar molt esforç. Potser es podia haver fet millor, segur. Potser podia haver sigut tenir una distribució diferent, segur. I podíem haver avançat d'una altra manera. Però va ser molt important. És a dir, i el que no estic segur, que en dubto molt, és que en aquests moments disposem de les persones que van ser capaces de crear això, que van tenir el talent polític, la generositat humana, la dimensió de pensament per ser capaç de fer-ho. En aquests moments no se sento prop meu.
Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Molt bé. I ara, moment, de començar la xerrada, tothom estava allò que trinava perquè volien sentir. També hi havia Luis Pastor, Joaquín Carbonell, un seguit de cantautors que van recordar, no?, tot aquest moment de la transició i que se'ls notava que tots formaven part, no?, d'un mateix grup, d'una mateixa manera de pensar.
Saps què veig que connecta també amb el moment actual? I ara m'ho diran el Xavier Casals, el David Ballester i l'Aurora Madaula, si estan d'acord o no, els tres historiadors que avui ens acompanyen, que al final la transició, aquest estat que també ens trobem ara, és un estat també molt il·lusionant, no?, perquè ells encara ho recorden amb aquella nostàlgia de vam tenir l'oportunitat de canviar moltes coses. No sé si això ara també es traslladarà igual o la situació política fa que encara sigui més confús.